Segurament un dels jocs de cotxes que més m'ha impressionat és el Virtua Racing. La primera vegada que el vaig veure era l'estrella de la sala de videojocs, una màquina realment gran que simulava l'interior d'un vehicle monoplaça, ocupava la part central de la sala de videojocs. De fet, era una màquina doble en la que es podien fer competicions entre dos corredors. Els gràfics vectorials en tres dimensions eren una cosa poc coneguda i menys amb la qualitat en la que es mostraven en aquella màquina. Escenaris espectaculars, moviments suaus i realistes, possibilitat d'escollir el punt de vista des del que es volia disputar la prova, realment era un salt important amb tot el que s'havia vist abans. Veníem, no ens ho perdem, de grans màquines com el Monaco GP de la mateixa Sega o del Trash Rally de SNK. Veníem de màquines molt addictives, com les del Campionat del Món de Rallys o la mítica OutRun. De totes maneres, tots tenim el nostre moment de canvi, i el meu va ser el Virtua Racing. Des de llavors van arribar el mític Daytona USA, el Sega Rally i tants d'altres. En consoles i en ordinadors, sagues com el Need for Speed, Gran Turismo o Colin McRae han batut autèntics rècords de vendes. Amb tot, a vegades encara em ve de gust engegar la vella Mega Drive i jugar alguna partida a la versió del Virtua Racing del 1989, en la que Sega va haver d'afegir el xip especial anomenat SVP per donar més capacitat de processar gràfics en tres dimensions, encara que sigui per reviure per enèsima vegada el moment en què vaig començar a conduir de veritat. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer la saga Gran Turismo, la sèrie de jocs més venuda de tota la història dels videojocs.
A la tertúlia d'experts ocupa la part central del programa, el Game Masters. Avui repassarem la història dels simuladors de conducció, coneixerem l'argument de Revenge of Shinobi i sabrem què hi ha de nou a la Tokyo Game Show 2002 des de Japó.
Game Over analitza l'actualitat dels videojocs, a banda de connectar en directe amb Japó amb l'Eduardo perquè ens expliqui més o menys què està passant allà. També tindrem el Game Now, és més modest i des d'aquí, però també repassarem les novetats per totes les plataformes actuals.
Parlarem del joc de Project Zero, de PlayStation 2, de Ikaruga per la GameCube, de Blinks Time Sweeper per Xbox, del No One Lives Forever 2 per PC i del Klonoa Empire of Dreams per Game Boy Advance.
Des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Realment és curiós que la saga de videojocs més venuda de la història sigui una sèrie de jocs de simulació de conducció. De totes maneres, els Gran Turismo no són una sèrie de simuladors de conducció com els altres. Ens explica el següent reportatge d'Albert Murillo.
L'any 1997 apareix al Japó i per la consola PlayStation un dels videojocs més aplaudits de la història de l'oci digital, Gran Turismo. Fins llavors, mai un videojoc de simulació de conducció de cotxes havia destacat tant pel seu realisme de moviments i de gràfics. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a la saga Gran Turismo. Game Classics. Kazunori Yamauchi és el desenvolupador i creador de la saga GT. Va començar la seva carrera el mateix any que Sony Computer Entertainment es va establir. Abans de Gran Turismo, va programar dos simuladors més de cotxes per la PlayStation. Aquesta és la música de presentació del Gran Turismo. Fins ara d'aquesta sèrie, Polyphony Digital, la creadora i Sony, n'han venut 26 milions de còpies. És el videojoc més venut de la història. Com a dada comparativa, dic que, per exemple, Alejandro Sanz ha venut 15 milions de còpies dels seus discos. Les característiques més importants de la sèrie Gran Turismo és la de l'esforç dels seus creadors de fer un simulador que s'acosti molt a la realitat. En la primera part, la que va sortir l'any 1997, hi podem trobar 290 cotxes reals. Amb Gran Turismo tenies moltes possibilitats de trobar-te el teu cotxe real al videojoc. Les instruccions del videojoc de més de 100 pàgines incidien en la seva segona part a les tècniques purament de conducció. Com agafar les corbes, la utilització dels frens, mecànica, tot. Perquè l'usuari apliqui aquests coneixements reals a la conducció. Gran Turismo es composa de dos modes de joc. Un d'ells, on l'usuari ràpidament es pot fer amb potents cotxes i córrer curses importants anomenat Quick Arcade, i l'altre anomenat Gran Turismo, on l'usuari comença de zero, amb pocs diners i un cotxe de petita potència i de segona mà. La facilitat en aprendre les bones tècniques de conducció faran que, a poc, el compte corrent pugi amb la possibilitat de retocar el cotxe o, fins i tot, comprar-ne de nou. Dos anys després, i després de l'èxit, apareix la seqüela, Gran Turismo 2. 600 models de cotxes reals, 33 fabricants, 28 circuits, 60 exàmens de conduir. Gran Turismo 2 continua sent per la PlayStation. Els títols de crèdit del GT2, de totes les persones que han fet possible programar-lo, és de 112, des del dissenyador dels cotxes, el dissenyador dels circuits, el del so, directors dels models, provadors, etc, etc. Ara per ara, qualsevol projecte per la PlayStation 2, per exemple, només es comença a fer a partir dels 1.000 milions de pessetes. La banda sonora d'aquest simulador estava composada de formacions com Fat Boy Slim, The Cardigans, Ash, Manic Street Preachers. La tercera part ja va aparèixer per la PlayStation 2 i aquest mateix any la quarta GT Concept, i sembla que ben aviat tindrem la cinquena entrega. Fem-nos d'aquesta manera la idea que estem davant d'un dels videojocs més exitosos de la història.
Doncs sí senyor, la saga més venuda de la història és Gran Turismo, i en parlarem extensament, a més dels simuladors de conducció, en el Game Masters d'avui.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Antonio Hortal, en Francesc Blasco i en Jordi Selles. Benvinguts una setmana més.
Hola. Benvingut.
A la sintonia d'Ona Catalana. Avui tenim la saga GT, la saga Gran Turismo, que de fet és una saga molt nova i que paradoxalment és la més venuda de la història dels videojocs, no? Tinc, a més, un retall bastant trist, però tinc un retall...
retall retallat
del dimarts 13 d'agost d'Expansión, perquè aquí la gent vegi que la gent no només es viu dels videojocs, sinó que llegim l'Expansión, que detalla, a més, que de la primera meitat d'aquest any 2002, o sigui, de l'1 de gener al 30 de juny, el joc més venut a tot el món és el GT3, per a PlayStation 2, seguit del Final Fantasy X per a PlayStation 2 i seguit d'un altre joc de PlayStation 2 que és el Metal Gear Solid. Curiosament, el quart joc és un joc de Game Boy, que és el Harry Potter i la Pedra Filosofal per a Game Boy. Més venut a tot el món durant la primera meitat del 2002. El cinquè, ja acabo de llegir el top 10 i així ja estem contents, és el FIFA 2002 per a PlayStation 2. El número 7 és per a PlayStation 2, el Pro Evolution Soccer. El número 8 per a PlayStation, el FIFA 2002. El número 9 també és de Game Boy, Pokémon Crystal. I el Harry Potter una altra vegada, i la Pedra Filosofal per a PlayStation en el número 10. Però al capdamunt hi tenim GT3. Què té d'especial GT per ser el joc més venut de la història? La saga GT, Antonio.
Bueno, para empezar, yo creo que Gran Turismo fue un hito impulsado a su vez por el arrollador éxito de la PlayStation. Y bueno, aparte de que era un juego que daba mucha calidad, era extremadamente jugable, divertidísimo, diferentes modos de juego, el modo Gran Turismo que mucha gente ahora en la última entrega para PlayStation 2 echa de menos. Uh-huh. Y luego aparte de los diferentes carnets y tal, además de tener la virtud de ser capaz de colmar la memory card fuera de los megas que fuera. Porque empezabas a ganar coches, etcétera, etcétera, y empezaba a comerse bloques de memory card el juego... Es que bueno, que tenies que tenir una exclusivament dedicada per a ell, no?
Era una mica una manera de fer néixer l'afició al tuning, que en aquests dies n'hi ha molta, a més el cap de setmana passat es va celebrar les 24 hores de resistència al circuit de Catalunya, es va fer l'autotuning show, allò que hi va gentades, el cotxe, i precisament el GT, el Gran Turismo, el que et motiva és això, no? Començar amb un cotxe de segona mà, el vas arreglant, li canvies una coseta, li canvies l'altra, i a més que el joc està molt ben fet, o sigui, està molt ben resolt, no? Però a més té aquestes petites coses que et van aficionant, no? I et van fent anar entrant a dins del joc.
No, aparte está muy estudiado porque cosas como la inercia, la aerodinámica de los coches está para aquella arquitectura interna de 32 bits de Sony estaba muy apurado, y luego incluso piensa que había maneras de mejorar los coches hasta de coger y que fueran tan potenciados que empezabas, pillabas una recta y el coche se levantaba, ¿no? Algunos coches pequeños, el coche llegaba a levantarse. Y luego hay que recordar que a la hora de sacarte los carnets,
Albert. És que el divertit d'aquest joc és que tu podies jugar ràpidament amb allò que dèiem del Kick Arcade i agafar un cotxe potentíssim i veure com funcionava, però és un joc d'aquells de, com diria jo, de jugar lentament i veure les possibilitats amb molt de temps, perquè com més temps portaves, més carnets tenies, més possibilitats tenies de posar-hi al cotxe coses increïbles que no, ni tu entens, que has de mirar les instruccions i t'explica exactament què estàs fent al motor, etc, etc. I et prepares el cotxe de tal manera que ni els que hi ha en aquells moments i els pots utilitzar tenen tanta potència com el que tu aconsegueixes en 2 mesos de treball, no? De treball amb aquest joc. No?
Probablement estaríem parlant que Gran Turismo ha aconseguit tot aquest gran èxit principalment per què? O sigui, perquè és molt realista, perquè és un joc molt que et dona moltes possibilitats d'anar millorant els teus vehicles, perquè té tants cotxes que no tenia cap altre joc, com deia el reportatge que va fer l'Albert, que probablement molta gent trobava el seu cotxe de sèrie allà, sí, que llavors el podia anar millorant, o senzillament perquè anava lligat a l'èxit de PlayStation, com deies tu Antonio, al començament.
Bueno, hay que tener en cuenta también que la gente estaba muy acostumbrada, quizá demasiado, a Fórmula 1, Rally, más Fórmula 1, más Rally, y luego claro, llegó un juego de turismos, de juegos y de coches que no tenían que todos medían más de 1 metro de alto, para entendernos, no como los F1 y tal, y claro, mucha gente vio ahí, refrescó un poco, ¿no? Dijeron, hombre, pues voy a probar tal modelo de Hyundai o de lo que sea, de la marca que sea, porque ahí han podido hacerlo, incluso han podido customizar el coche, una ayuda, el juego estaba totalmente traducido, aunque tampoco tenía grandes misterios, y un detalle bastante curioso, que la banda sonora del europeo y americano era distinta al de la versión japonesa. O sea, las músicas, que la verdad es que merecían la pena, pero está muy
Home,
bien.
Realment hem sentit banda sonora. Aquí l'expert en músiques és en Xavi Serrano, però Fatboy Slim, Cardigans... Vaja.
Sí, unes músiques...
Això des del Deus Ex Machina per a l'Spectrum, que la banda sonora la va fer Liam Dury, que no sabia... Sí, en Pau Reposi, per cert. Que no s'havia sentit una cosa com aquesta.
Sí, una gran banda sonora, no? Sí.
Tu escuchas la banda sonora de la versión japonesa y es totalmente distinta. Son grupos de allí, japoneses,
clar.
Que merece la pena, ¿eh? O sea... encarecidamente la recomiendo a quien pueda, tenga la oportunidad de escucharla, porque está bastante bien. Es decir, que es un juego que se acompaña de una programación y una dedicación poco usual en aquel momento, y que se dejaron los programadores, diseñadores, etcétera, se dejaron ahí, bueno, media vida, ¿no?
Jo recordo l'any 97, hauria ser, que vaig llegir un reportatge sobre com estaven, com van fer aquest joc. Per primera vegada vaig sentir la paraula polígonos amb el tema aquest de la programació, que és tan important. No sé si algú de la taula pot explicar exactament què és això dels polígonos, però que en el rol de la gent que parla de programació utilitza molt, i es veu que aquest programa doncs era el màxim en polígons que s'havia fet ja fins
llavors. Fins aquell moment només havia sentit a parlar de polígons industrials. Bàsicament.
Havia un juego
dels afores de la ciutat.
Sí, els extraradis.
Havia un juego que tenia més polígons per cotxe que Gran Turismo.
Per polígons ens estem referint que com més polígons, més real sembla el cotxe, no?
Sí, o sea, quan tomes polígons, la forma geomètrica està més pulida, no? O sea, a más polígonos, mayor detalle geométrico.
Quan es genera una figura en 3 dimensions, el que en realitat s'està fent és generar una mena de reixa buida en la que s'uneixen diversos punts, i aquests punts doncs creen una sèrie de capes planes. Aquestes capes planes s'omplen amb una textura, llavors aquesta textura és el que fa que la figura agafi tridimensionalitat. Llavors, com més punts tingui, per tant, més unions hi hagi entre aquests punts, i per tant, més petites capes planes hi hagi, més fina quedarà una figura. Això és
gràcies,
com quan es gira la Lara Croft l'hòstia, li veus aquella cara plana que dius, no és l'Angelina Jolie.
La cara és plana, perquè altres partes no. De todos modos, el tema es que había un juego que tenía más polígonos, en teoría más dedicación gráfica a los coches que Gran Turismo. Lo que pasa es que solo se quedó ahí, que era un tal Porsche Challenge, que bueno, no sabemos qué ocurrió.
A veure, primera lliçó, com diu l'anunci aquests dies...
Se llama Porsche. Es diu Porsche. Sí.
¿Por qué te crees que estoy sin él?
Vés demanant un Porsche a l'arilla, tu.
Per avançar una mica, anem a la versió de quan vam saltar ja la PlayStation 2. Salt qualitatiu també va ser molt important. Suposo que...
Més polígons.
Més polígons, més polígons, més suavitat, millors moviments.
Més cotxes en pantalla,
més,
també.
El joc va millorar moltíssim i tenim fins i tot el més nou de Gran Turismo, que és una cosa d'aquestes que també, com comentàvem l'altre dia, probablement no fet amb pressa, però sí aprofitant una mica el Sonic Spinball, no? Que dèiem, doncs, aprofitant que el Sonic doncs, tenia molta fama i tot plegat. Doncs treuen el GT Concept, que de fet... aprofiten una mica doncs, tot el que és el Gran Turismo per PlayStation 2 i diu, sí, la gran novetat. I posem els prototipos dels salons de l'automòbil de Tòquio i Ginebra, no? Mm. Llavors doncs, pots jugar amb aquests prototipos sense el modo GT.
Exacto, es que mucha gente ha visto sí. que faltaba ese modo y a mí, bueno, particularmente a mí, me ha parecido hasta bienvenido, ¿no? Porque yo, cuando comprabas, cuando jugabas un Gran Turismo, estabas prácticamente obligado a jugar al modo Gran Turismo. Uh-huh. Y bueno, había cosas que no me gustaban, ¿no? De ese modo, por ejemplo. Lo veía demasiado ya entre garnets y tal. Decía, bueno, pues tampoco... Luego el
toque en prototipos, Ginebra, no. La gràcia està aquesta, que siguin prototipos i que siguin tal com són.
Per això el joc també ha sortit més barat, 39 euros. Normalment, si surt el GT 4, diguéssim, no.
Sí, 39 euros, perquè quan surti el 4 faran una clatellada que...
No estarà 39 euros.
Si féssim un símil, et dones compte que això seria com els simuladors de futbol. Vull dir que realment et venen el mateix simulador cada temporada.
Cada temporada.
L'únic que fan és canviar els jugadors. La cara
dels jugadors,
no?
Sí, sí.
Llavors, exacte. Sí, milloren el punt de vista de la càmera des del globus aerostàtic col·locat al damunt de l'estadi. No?
I els comentaris del José Ramón de la Morena.
De todos modos, volviendo al asunto, hay que reconocer que el GT3 en PlayStation 2 realmente técnicamente... estaba bastante bien, bastante logrado, no llegaba al nivel de la presentación del simplemente el primer Gran Turismo en PlayStation. Uh-huh. El vídeo de presentación, esa calidad gráfica no llegaba al de PlayStation 2. Particularmente creo que sí que podría hacerlo, pero la intro que nos ofrecen es, yo creo, excelente.
I jo el que crec és que aquí encara no hem comentat, o sigui, hem estat parlant d'un Game Classics, d'un joc que té 3 anys, 4 anys. Y estem tots d'acord que és un clàssic, no?
Y mira el ruido que ha hecho. Es que sí. que està
expansió, però... el cita. Senyors d'expansió, de com he vist el GT, vaja, no sé.
Les damos parte de razón,
exactament. A veure, a mi m'agradaria poder omplir una mica més el programa. GT, evidentment, té molt pocs anys d'història, tot i que ha fet molt de soroll parlant una mica sobre la trajectòria dels simuladors de conducció que, vaja, crec que van després de l'Space Invaders va néixer un simulador de conducció. No és així, però n'hi ha hagut moltíssims. O sigui, ha sigut un dels grans gèneres. Per si sols ha guanyat el nom de gènere. O sigui, tenim el shot em up, tenim els simuladors de conducció, tenim el role-playing game, tenim el que sigui, no? Però és tot un gènere dins el món dels videojocs i, per tant, té un origen i té molta història i moltes anècdotes, suposo, per anar explicant.
Abans de començar el programa, intentava fer memòria aquí a veure si algú se'n recordava d'aquella màquina que hi havia als salons recreatius, que era una màquina amb dos volants, pantalla sí. blanc i negre, i era una pista vista... zenital, però clar, una pista, per dir-lo d'alguna forma, no? Que era com una mena de... Ja no era un buit, feia com un croissant.
Sí, sí,
feia com
sí,
una mena
sí,
de croissant sí. i veies cotxets des de dalt, una cosa molt petita, i la feia... clar, ni corria, no? I hi havia taques d'oli. Recordo que hi havia taques d'oli pel mig, relliscava el cotxe.
Vaja, anava canviant el circuit mentre tu podies...
Si l'ho recorda, gameover@onacatalana.com, que per alguna cosa tenim l'adreça de correu electrònic.
Mira que no sé ni tan sols si canviava la pantalla, el circuit.
Sí, jo me recordo perfectament. O sigui, hi havia un cotxe blanc que era el teu i després hi havia negre, gris, de diferents tons i tu quan acabaves la cursa després canviava el circuit. Si no
és un concepte que s'ha explotat molt, aquest disseny mateix, perquè realment fins fa ben bé poc pots trobar jocs de PC que simulen realment el mateix disseny de joc, exactament el mateix, la mateixa pista única, cotxes petits i moltes opcions que tens per...
O Super Mario Kart, no, si vols, clar.
No, no, però clar, era només una mateixa pista, com el joc, com per exemple el Super Off-Road, no? O l'Off-Road, que fins i tot recordo que havia sortit aquest mateix joc prèviament en analògic, perquè ens entenguem, o sigui, en real, una maquineta de Hot Wheels o de Mattel o de no sé com era exactament, que feia, o sigui, donava la volta i tu tenies un volant.
Vaja, un escalèstric.
No, no, però fins i tot amb una pista més petita, no? O sigui, que es veia tota la pista a la pantalla. Tenim molt joc, suposo, en la història dels jocs de simulació, i no els podem repassar ni començar des del començament. En l'editorial en citava uns quants que a mi em recordaven, o quan estava pensant, doncs em recordava autèntics mites de la història. Comencem pels arcades, i un dels clàssics que jo recordo per haver quedat bocabadat era l'Outrun, no? Aquell Ferrari de color vermell
i la rossa
al costat, no?
I el cavallet Ferrari que anava girant, que es movia. Ho recordeu que es movia el cavallet?
Sí, jo m'acordo de la versió. Jo m'acordo d'una conya con la versió de CPC que salió el juego, que era la cinta del juego y luego otra parte con la música.
Sonora.
Tenías que poner así play a la vez para,
para... Igual que la versión Spectrum.
No, desde la pausa. De hecho,
este juego fue incluso... hubo un tema de diseño que fue muy importante, que es el que permitía seleccionar un camino. No tenías un itinerario fijo, sino que tenías hasta 6 desviaciones para llegar al final diferente.
Exactamente.
Eso ha sido una innovación.
Sí.
Y aparte, bueno, o sea, que incluso ya había gente que decía lo mismo del GT, ¿no? Que se desmarcaba de las típicas carreras de Fórmula 1. Que mucha gente pues decía, hombre, y cuando aparte lo veías moverse con algunos túneles que pasaba debajo y veías cómo los túneles iban a esa velocidad y el coche que era enorme, ¿no? En la pantalla con el volante, la marcha corta, la marcha larga, uh-huh. Bueno, la gente disfrutábamos como locos.
D'aquests primers temps dels jocs de simulació, quin recordeu que us hagi impactat especialment? O sigui, no parlem ja de les màquines més evolucionades, que en parlarem més endavant, sinó d'aquests primers temps per ordinador, per recreativa, pel que sigui. O sigui, algun joc que us hagués impactat especialment, o que recordeu amb especial interès o atenció?
De 8 bits de l'Spectrum, doncs el que regalaven quan te'l compraves, que et regalaven un pack de 6 jocs en aquella època, i que era el Secret Flag de l'Opción, uh-huh. Opsion, i el recordaré. Aquest no era com el que comentàvem, blanc i negre, sinó que era, doncs, el posaves dintre del cotxe i, bueno, els gràfics ara els veus i dius, mare meva, però jo vaig gaudir molt, amb aquest.
Secret Flag també és un gran clàssic en arcades.
Sí.
Y el F1 Spirit de Konami para uh-huh. MSX también uh-huh.
Uns Fórmules 1 amb punt de vista zenital, o sigui,
des d'arriba, tipo el Trash Rally de SNK, uh-huh. O sea, y era divertidísimo, y aparte la compañía, una música buenísima, uh-huh. Podían jugar dos personas a la vez e incluso linkar dos MSX. Uh-huh.
Això es passava en l'F1 Spirit 3D, em sembla que era ja per MSX2. Però de l'F1 Spirit de MSX, una de les coses que potser no havia aparegut en els jocs de l'època és una mica el que passa ara amb els jocs actuals, que a mesura d'anar guanyant, podies anar guanyant nous trofeus, que, o sigui, s'adobien nous circuits, i a més era un dels jocs que, bueno, una cosa que ha passat sempre en tots els jocs de carreres és el tema del tuneatge. També podies escollir diferents tipus de cotxe, diferents tipus de xassis, diferents tipus de pneumàtic, diferents tipus de suspensió, inclús de motor, i de tipus de canvi. Era un joc que era molt complet per de l'època. I a part de que no era només Fórmula 1, sinó que podies fer Fórmula 1, Fórmula 3000 i Rally, on realment competies en terrenys de sorra. Uh-huh. Tenies, a més, una opció que era l'entrada a boxes per reparar, perquè el cotxe s'anava espallant. Se't podies quedar sense pneumàtic, sense frenos, sense uh-huh. motor, perdies benzina. Era un joc realment molt complet.
Com a jocs innovadors també i complet, recordo, jo per primera vegada hi vaig jugar amb un Amstrad en aquest, tot i que evidentment tenia multitud de versions. Un joc que es deia Chase AQ, que era un joc de persecució, de,
o sigui, era, vaja, de Taito,
com una mena de Need for Speed, però vaja...
Hombre, se movía más o menos como el Outrun.
Exacte.
Lo único que lo bueno que sacaba ya, ¿no? Habían tiros, bazocazos, y ya pues...
Era una barreja de joc d'acció i de joc de...
Sí, ibas con el coche
y en vez de cotxes, ¿no?
Ibas con... Es que es eso, porque en vez de ir con la rubia ibas con el compañero que se levantaba con...
Eren una mica corrupción en Miami, les cartes de les allò, una mica Don Johnson i l'altre, que no recordo com es deia.
El Taps...
Le cambiaron la cara.
Semblava el Paquirri, però amb menys.
El Paquirri. O sea, de Taito y tú nos hablas de Toro. El juego ese en Japón, las caras de los chicos, de los protagonistas, eran muchísimo más dibujadas en plan anime, manga, aquí las cambiaron, como les digo.
Sí, sí, era una mica més a l'estil americà, no? L'estil de dibuix, una mica el que comentàvem al programa de la setmana passada, no?
És que hi havia dues versions, hi havia el que era el Chase HQ, va sortir a segona part, Chase HQ 2, en aquest havies d'anar amb el cotxe perseguint l'enemic i golpejar-lo fins a fer-lo encendre, però després hi havia sortit una segona màquina, que no era Chase HQ.
Que visca el civisme, la conducció.
Doncs espera't, perquè aquesta era la que el teu company s'aixecava i és la que anava disparant al cotxe.
I quan pillava el bazooka, que a part si pegava un bon tiro, soia com el mismo compañero, i decía, ¡ya!
Fins que hem acabat amb el Carmageddon, que ja és l'han atropellat per l'han atropellat.
Pues jugando en red te ríes.
Vaja, a veure, centrem-nos una mica en
una altra cosa. Hemos empezado con GT.
Jo recordo per la Nintendo 64 hi ha dos jocs, que un és el F1, em sembla que és...
El qual, perdó?
F1, hi ha un...
El F1, bueno, jo de...
Nintendo 64.
Sí, sí, sí. Sí, exacte, que aquest també està bé, també guanyes carreres, desvetlles
un circuit... Gràcies a nostre públic.
Sí, un circuit extra que passa sota algun volcà, em sembla, fins i tot. I després hi ha un que no és cotxes, però que també dona sensació també de simulació, que és el Star Wars Racer.
Sí.
Que està francament bé, també. També guanyes carreres, està bé en tant que la velocitat és vertiginosa.
És que mucha gente echaba de menos las carreras en Star Wars, pero de todos modos, para mi gusto, todavía no han acertado en hacer un juego de carreras de Star Wars. O sea, vi un arcade de Sega que sé que las máquinas, que las naves eran, o sea, que era la película, ¿no? Pero solo ese, lo vi aquí en New Park. De todas maneras, de 64 nos dejamos uno para mi gusto imprescindible, el Beetle Adventure Racing, que de Electronic Arts, que jugabas con los escarabajos, ¿vale? Pequeños.
Y vaya, yo el que veig es que de fet m'heu acabat marejant una miqueta, perquè estàvem parlant dels jocs clàssics i llavors ja m'ha saltat directament el Carmageddon, ja s'han anat completament de les mans, i en Xavi Serrano
ja
ha entrat directament amb la Nintendo 64. Tanquem, si us sembla, el tema de les màquines antigues. Tanquem el tema de les màquines antigues i passem al que és actual. Havíem dit jocs que realment ens havien impactat, de màquines, del primer que havíem jugat, coses de 8 bits, una mica tot això, del que ens havia agradat. S'han fet coses molt dolentes en simulació de conducció, també. Jo m'agradaria també que recordéssim alguna d'aquestes coses tan... que vaja, que no sé com es van atrevir fins i tot a vendre-ho. I em poso jo ja com a primera mostra, com a un joc que es deia Carlos Sainz, campeón del mundo, que el va fer dinàmic, que volien imitar una mica una màquina que va sortir, que era molt bona, realment, la màquina estava molt bé.
Sí, que era isomètrica, no?
El Toyota Celica, del mític de l'any que va guanyar Carlos Sainz. Quants anys deu fer que va guanyar
Carlos
Sainz?
Sí, però en el juego ponia Carles Sainz, no ponia Carlos Sainz.
I el joc que va sortir per
Amstrad... Trata de arrancarlo, por Dios! També se sentia això.
Por Dios!
Exactament. I aquest joc va ser completament una cosa nefasta, absolutament. No sé com es van atrevir a vendre un joc d'aquest tipus.
Em sembla que amb el de Cito Pons, a Dinàmic, també es van cobrir de glòria, eh?
Sí.
Que em sembla que també és un...
Ho he dit que en sortirien, eh? Jo he introduït el tema, però creia que en sortirien i ho estic veient.
Si parlem només dels 8-bits, només vull comentar una cosa. Només hi ha per la temàtica, com es podia arribar a fer BMX Simulator.
Exactament. BMX, que era l'època que tot estava molt de moda, les bicicletes aquelles,
los BMX, los bicivoladores
i totes aquestes pel·lícules. Vaja, res, només ponia part per al tema dels jocs de 8 bits i els antics, que realment es van fer coses molt bones, com el Chase HQ, que ens havia agradat molt, OutRun i tot això, i també es van poder produir coses realment molt dolentes.
És el que sempre diem, no? que s'aprofita el nom d'un personatge que en aquella època està molt de moda, que has de fer una cosa amb un mes, potser, i surt el que surt. Coses absolutament horroroses. No?
Es van fer jocs fins i tot de Jorge Martínez Aspar.
Ese, iba a decir yo ese. Exacto. Bueno, pues ahora voy a decir... El Aspar era horroroso. Es que me lo he hecho él con el Cito Pons, tú con el Aspar. Soy telépata y os manipulo.
Va, et deixarem dir-te Perico Delgado del Tour de Francia, que també...
No. Però havia uno que era mucho peor. Había uno que era mucho peor todavía. Hay cosas horrorosas, como habéis comentado, pero hay otro que es Historias para no dormir directamente, que era el del Halcón Callejero. que salió para Amsterdam.
Era con callejero.
O sea, que le daba al turbo.
No me recordaba de esta serie.
Encima de los coches. No, la serie estaba bien.
Hombre, bueno, tan como bien.
A ver, se podía ver.
A veure, per l'època, diguéssim que era l'equivalent a
una moto de 500 por hora y al tío no se le abren los músculos, que es lo que nos pasaría. Pero bueno, dejando física aparte, lo que me refiero es que el juego era genial, porque disparabas el láser de la moto y soltaba una cosa que no sabía si era un láser o si es que había tenido una serpentina, o no sabías qué era. Pero es que aparte el juego no era malo, es que era incómodo de jugar. O sea, te daban ganas de cerrarlo, ir a la tienda y tirarse al tío a la cabeza y decir, me lo cambias por el Army Moves, por ejemplo. Fíjate lo que llegas a decir.
Si us sembla, saltem ja a les consoles, anem, si us sembla, directament una cosa que crec que a l'Antonio li farà molta il·lusió, que és recordar un joc que recordàvem fa un parell de setmanes, a més, que és el Super Mario Kart. Crec que en jocs de carreres de competició per diferent, perquè vaja, si parlem del Gran Turismo i saltem al Super Mario Kart no té res a veure, però crec que per diferent i per addictiu es mereix estar en alguns dels millors jocs de la història de jocs de competició, no? Tot i que no són simuladors de conducció, ho són d'alguna manera, no?
Però és que aparte és una bona oportunitat per a passar cuentas con aquel amigo en otros juegos te gana siempre. Y en ese aproveche y empiezas a tirar conchas, plátanos, etcétera, etcétera. Es un juego que jugando solo o a dobles tenías tu típica carrera, más típica dentro de los parámetros de un Mario Kart, ¿no? Los personajes de Miyamoto. Y luego lo bueno es que al jugar a dobles estaba, yo al menos cuando jugaba a dobles, de cada 10 veces, de cada 20 veces, 19, jugaba al modo batalla. Uh-huh. Que pese a haber solo 4 pistas, había, bueno, para mi gusto, la tercera que era en la playa. Uh-huh. Y mira, aquella... Y jugar, y jugar, y jugar, y una vez y otra vez me estaba... era una temporada, yo tenía una tienda, y estaba toda la mañana con algún amigo mío que venía a verme...
Perdía el dinero, San Antonio.
En vez de ir al instituto, algún amigo mío venía a verme a jugar. De aquí saludos al Juan. Y bueno, lo pasábamos... divertidíssim. A part, lo veías variado y no te cansaba. El de Nintendo 64, más o menos, por un estilo.
Quan van entrar a nivell del que comentava en l'editorial, les consoles de 16 bits, Virtua Racing va arribar a la Mega Drive, que de fet la Mega Drive s'havia estrenat a l'estat espanyol venent com a mític el Monaco GP, no? Que era un joc que en el seu moment va estar molt bé, te'l mires en perspectiva i veus que realment no ho estava tant, però el que sí que crec que va significar un punt i a part en els jocs de cotxes va ser l'entrada de les tres dimensions, les tres dimensions reals, i probablement en la Mega Drive van entrar gràcies al xip SVP,
sí,
que abans m'has comentat que...
Sí, l'SVP, Sega Virtua Processor.
El Sega Virtua Processor, que era un xip que s'afegia en els cartutxos, que fins i tot era més gran el cartutx.
Sí, és que era, diguem, la resposta de Sega Nintendo con el xip FX.
FX i l'SFX que van sortir per a Super Nintendo, que eren xips que què feien? Afegir capacitat tridimensional.
Era un coprocessador matemàtic, digamos.
Ajudaven el càlcul del disseny dels polígons.
Com hoy en día las aceleradoras 3D. Y hombre, en un juego que se nota bastante el tema de la profundidad de escenario.
Star Fox.
Por ejemplo, era el
Star Fox.
Star Fox, el F-Zero. También, aunque no era 3D, pero...
Exacte. L'F-Zero, de fet, l'hauríem de desvincular una mica del SFX, del xip, però sí que va ser un joc de carreres realment espectacular, també.
És que dependia totalment de les rutines de modo 7 de la Super Nintendo, que tantes ventes les supusieron, con más que justa fama, porque la aprovechó bien en su momento. Lo único que, bueno, también el tema del Star Fox... Al salir lo que era con el chip FX y tal, se empezó a elucubrar con una segunda parte, pero bueno, al final no...
Saltant molt més ja endavant, hem parlat dels Gran Turismos, hem parlat dels grans jocs que han sortit i grans jocs que també sortiran, per exemple el Ridge Racer 5, val a dir que va vendre 500.000 de còpies al Japó quan es va posar a la venda per a PlayStation 2. Teníem un joc que vareu comentar en el darrer programa de la temporada d'estiu que estava molt esperat, no recordo quin era exactament, un joc...
Ah, l'automodelista de Konami. Exacte. Ai, de Konami... de Capcom, que m'he equivocat jo.
L'automodelista de Capcom, que sortirà aviat i que per tant, serà una altra autèntica novetat, perquè no crea aquests gràfics tan realistes en tres dimensions, sinó que, com comentàveu, era un joc una mica més d'estil dibuixos animats.
Sí,
no?
Sí, el acabado, las texturas de los coches están pensados más bien tipo cómic, ¿no? Tipo dibujo animado, que es un cambio, a mi modo de ver, muy de agradecer, ¿no? Porque aparte se ve... parecen que están ahí, que los puedes coger en la pantalla, toma niño, juega con el coche un ratito.
Per tant, tenim un gran futur en el que és els jocs de simulació de conducció, no s'ha arribat a dalt de tot, sinó que es pot anar millorant i es poden anar traient novetats o originalitats a l'hora de desenvolupar els jocs. Recordo una sèrie de jocs que es van dir Ignition per PC, que eren absolutament divertits, que es veien des de la part superior.
Era
que
eren divertidíssim.
Per tant, crec que fins i tot es pot anar innovant molt més en aquests sentits, estil Star Wars i tot plegat.
És que en els juegos de conducció, date cuenta de que a diferència d'altre tipus, sí que dependen de estar a l'última nivell hardware, ¿sabes? Cuanta más tecnología, mejor va a ser el simulador. Eso es una cosa que está ahí.
Crec que amb aquesta afirmació que ens hem quedat tots aquí ja gelats de l'Antonio, anem a una pausa de publicitat i tornem amb l'argument de Revenge of Shinobi.